a mig matí. Doncs Tecnologia al dia amb Raül Riera, bon dia.
Hola, bon dia.
Com tenim la tecnologia, Raül?
Bé, parlarem avui de la notícia, no? Top d'aquesta setmana, amb Elon Musk com a protagonista.
Protagonista, no? Principal és la...
Sí.
L'estrella invitada.
Ha sortit a tot arreu, eh?
A tot arreu.
La veritat, doncs sí, doncs finalment, bé, com tots sabeu, Elon Musk ha aconseguit comprar Twitter. 44.000 milions de dòlars... li ha costat només
a l'home més ric del món.
Comprar, sí, és l'home més ric del món i doncs ja s'ha gastat 44.000 milions de dòlars per comprar aquesta xarxa social com és Twitter. Bé, a 3 setmanes és el temps que ha passat des de que Elon Musk doncs bé, es gastés aquests diners per convertir-se en el major accionista de la seva xarxa social preferida. I bé, doncs, el multimilionari, que és ja també el CEO de Tesla i de SpaceX, doncs ha acordat la compra d'una de les principals xarxes socials per més de 44.000 milions de dòlars. Després de les reticències de la junta directiva de Twitter, cada accionista finalment rebrà 54,20 dòlars per cada acció ordinària que tinguin en el tancament d'aquesta transacció. És a dir, que si hi ha algú que ens estigui escoltant que té... accions a Twitter, podria ser, no?
Podria
que
ser.
Tingués alguna, doncs rebrà per cada acció 54,20 dòlars.
Molt bé, molt bé.
O sigui, no està gens malament,
no, no.
Sí, sí. Els aconteixements van anar molt ràpid, perquè doncs, Elon Musk, quan es proposa una cosa, va per feina. I bé, doncs, des d'aquell moviment en què s'han anat succeint les notícies, moviments i debats, al voltant d'una possibilitat que ara doncs, s'ha formalitzat. Comença una nova era a Twitter, una que, si fem cas dels comentaris de Musk, serà molt diferent a l'actual. Bé, doncs, Elon Musk, que porta anys sent un dels usuaris més prolífics de Twitter, té una gran base de seguidors, 83,3 milions, segurament doncs, haurà pujat, no? Doncs, però aproximadament uns 85 milions en aquests moments. És una de les comptes amb més seguidors en la xarxa social i fa temps que Elon Musk utilitza Twitter de forma de manera indiscriminada i també polèmica, per què no? No? La seva activitat ha sigut freqüent i entre els seus missatges sempre hi ha hagut alguns dirigits a Twitter com a plataforma. Per a Elon Musk sembla clar que Twitter té un gran potencial desaprofitat, però que ara ha estat ara quan ha decidit tractar de fer alguna cosa per canviar les coses a Twitter, no? Tots els aconteixements s'han precipitat en poques setmanes i bé, doncs es va fer una miqueta de repàs de com ha anat, no? El 28 de març, Musk es queixava de la falta de llibertat d'expressió a Twitter, la crítica no era nova, i plantejava públicament la possibilitat de crear una xarxa social de codi obert. Afirmava que estava pensant seriament en això i començava el run-run de què és el que passaria. El 4 d'abril, Elon Musk donava la sorpresa i es convertia en el major accionista de Twitter. El moviment arribava per sorpresa i, curiosament, no publica res de forma directa a la xarxa social, només un oh, hi, lol. Va publicar a la xarxa social. El 5 d'abril la seva arribada va doncs, ser com una explosió, no? El debat sobre què pot canviar Twitter doncs, va començar a prendre més participació en tota la xarxa social. L'empresa li va oferir formar part de la junta de direcció, una cosa doncs, que va compartir públicament el CEO de l'empresa, Parag Agrawal, es diu. Musk segueix sense fer referència a aquesta operació, però sí que va aprofitar per preguntar als usuaris si volien un botó per editar els tuits. Però en realitat es parla d'altres canvis com el que afectarien el seu model de subscripció o l'acceptació de pagament en criptomonedes. El 6 d'abril, el botó per editar els tuits del que parlava Musk en realitat ja està en desenvolupament, en van dir des de Twitter, i doncs que aviat començarien a filtrar-se captures del seu funcionament. Paral·lelament, el moviment d'Elon Musk va generar tot tipus d'incògnites, per si les mosques a Twitter es van treure un as de la màniga, sí. Van desvetllar la clàusula del 14,9% que evitava que qualsevol accionista pogués tenir més d'aquest percentatge de l'accionariat. Això ho vam comentar a l'anterior programa. Mm. Musk, que per cert va actuar de manera il·legal amb la compra de les accions de Twitter, es veu. L'11 d'abril, Musk va refusar el lloc en el Consell d'Administració, però no és ell qui ho va comentar. Va seguir desant un insòlit silenci sobre tots els moviments, sinó que Agrawal, el CEO que dèiem abans, que va compartir una nota una miqueta críptica que va donar peu a un debat, una que sembla que revelar que no havia acceptat perquè potser tenia bastant més que fer amb una participació tope del 14,9%. I Musk, doncs, que va seguir tuitejant, seguia llançant indirectes. No? El 14 d'abril, Musk va oferir comprar el 100% de Twitter per 43.000 milions de dòlars, un 54% del que valien les accions abans de que Musk anunciés la participació en la companyia com a accionista, i que per voler desbloquejar el seu potencial. El 16 d'abril, l'oferta sembla que no era del gust del Consell de Direcció de Twitter. L'empresa va protegir contra una OPA hostil amb un mecanisme financer conegut com la píldora venenosa, que és el que comentàvem, i la idea va fer que era que Musk, doncs, li sigués molt més car comprar aquesta xarxa social. I finalment, el 25 d'abril, tot es va mantenir aparentment tranquil i no semblava que l'oferta de Musk pogués prosperar, però Musk i Twitter es van reunir durant el procés durant el passat cap de setmana i es va parlar de que la negociació estava progressant. Estava a un pas de fer-se amb la xarxa social i ara s'ha confirmat que efectivament és així. Elon Musk, doncs, ja és el propietari de Twitter, com doncs, hem comentat, la compra ha sigut de 44.000 milions de dòlars. Clar, el multimilionari ha dit que és per desbloquejar tot el potencial d'aquesta xarxa social, de Twitter. També s'ha dit que vol fer alguns canvis i de més. També s'ha erigit, o ell s'autoproclama, com una espècie de defensor de la llibertat d'expressió total. Val? Què és el que passa aquí? Entrem en un debat molt complicat. La llibertat d'expressió sempre ha de ser 100% així, sobretot en xarxes socials.
Mm-hmm.
És un debat interessant, perquè, clar, els defensors dels drets humans s'estan posant ja les mans al cap. No sempre jo crec que s'ha de deixar, no?, la llibertat total d'expressió. Per què? Tenim l'exemple més clar amb l'expresident dels Estats Units, no? de Trump.
Donald Trump, que té el compte bloquejat, no?
Que té el compte bloquejat. Per això, i aquí ve un dels fets. Teòricament, Elon Musk, segons el que defèn ell, li obrirà el compte a Donald Trump.
No ho ha dit encara, eh?
No ho ha dit, però...
No ho ha dit explícitament.
No ho ha dit explícitament, però ell s'ha erigit com un defensor molt... O sigui, de sempre defendre la llibertat d'expressió, sigui quina sigui. Li és igual el que digui la persona, que diu que sempre s'ha de fer... Sí, hi ha d'haver llibertat d'expressió. També, doncs, arrel d'algunes crítiques que pot haver, per exemple, en una sèrie o amb el que sigui, no? Mm. Però, clar, no sé jo fins a quin punt. Jo, òbviament, sempre que les crítiques... O sigui, tothom pot tindre un punt de vista de qualsevol cosa. Això
sí,
és, òbviament, sempre així. Però d'aquí a que hi hagin, per exemple, haters, quan hi pot haver bullying
aquí
a les xarxes...
Aquí està el problema.
Clar, és que...
El que s'ha d'aturar és això.
Jo crec que és complicat.
Són tots aquests intrusos que el que fan, doncs, és malmetre... I llavors això sí. Però, clar, hi ha d'haver llibertat d'expressió. Sí, hi ha d'haver.
Clar. Sí, sí, hi ha d'haver llibertat d'expressió, però després també entrem també en aspectes, si vols, sí, sense entrar-hi, perquè és un debat que mai acabaríem, no? Però què és el que passa amb comentaris que són fake news, no? Algú que repeteix una cosa perquè al final sigui la gent se la cregui, tot i que no sigui real, perquè així, doncs, també en política ho hem vist.
Sí, sí,
que
sí, clar.
Hi ha gent que ha aconseguit entrar en governs i bé, doncs, s'estan aprofitant segurament del clickbait fàcil o de notícies que no s'estan donant que són reals, que no són verdaderes. Per tant, no ho sé. No sé què és el que passarà. Diu Elon Musk que té molts plans per canviar la xarxa social. Jo crec que sempre que sigui potenciar, no?, i donar més facilitats i més coses que puguis fer dintre d'una xarxa social està bé. Però això d'obrir, que no hi hagi una espècie de limitació en allò que comentes, a mi em sembla una mica complicat. I jo el que sí que posaria 100% és que qualsevol persona que tingui un compte en xarxes socials, sigui la que sigui, que s'hagi de registrar amb el seu nom, cognoms i que t'hagis de validar d'alguna manera.
Reals, no?
Perquè sí, és... que tu no puguis obrir-te com a el tio del bar, no? I llavors, amb aquell compte, doncs puguis comentar qualsevol cosa que et roti, perquè com ningú sap que ets tu... No, no, escolta, si tu vols comentar alguna cosa, perfecte, però posa el teu nom, cognom...
Dóna la cara, no?
I o sigui, identifica't, val? Perquè, sí. I que els teus comentaris després tinguin conseqüències, és a dir, que tu no puguis comentar qualsevol cosa perquè sí, i després que no tingui cap conseqüència, no, no. O sigui, per mi hauria de ser com una espècie de normativa que hagi, haurien d'arribar així aquí totes les xarxes socials.
Que el que passa que ja saps que les males notícies o les notícies més crítiques que no són favorables corren com la pólvora, no? Perquè
exactament.
Es publiquen molt més aquestes dolentes sí. que les bones.
Sí, 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 és així, és així.
Llavors, clar, amb després... aquesta era d'internet, com atures això?
Ja, i després, això, perquè això passa molt. Publiquem una notícia, s'ha mort no sé qui, perquè moltes vegades ho diuen, s'ha mort no sé qui, un famós, no? Ah, no s'ha mort. I després corre la notícia com la pólvora, com dius, i després la rectificació, no, encara que ho rectifiquin, diguin... No
corre al mateix ritme.
Clar, ja, això ja no, potser ni arriba. I dius, no, és que ho he llegit a Twitter, o ho he llegit
no sé on. I tot el que es publica queda allà a la xarxa.
Clar,
dir,
queda allà, perquè a més ho publiquen altres mitjans i se'n va de les mans, i bé, doncs en fi. No sé, jo crec que és una... Sí, que Elon Musk, bueno, al final és un multimilionari que jo crec que s'avorria.
Exactament, està avorrit.
I que no sabia què fer. Sí. I que segurament li posarà doncs, coses bones a Twitter, però crec que això del tema de la llibertat d'expressió sempre, jo estic a favor de la llibertat d'expressió, òbviament, però cal posar una línia on què és la llibertat d'expressió i què és la crítica destructiva o per intentar enfonsar alguna altra persona per qualsevol cosa. Així que, i per la xarxa, malauradament, ho veiem molt, això. Així que, doncs, sí. Caldrà veure què és el que fa, però, doncs bé, de moment el que sabem és això, que és l'amo i que ja ha començat a moure una miqueta el cotarro per aquí. També parlem d'un altre aspecte de tecnologia que també ha estat molt, i està sent notícia en molts diaris aquests dies, que és aquest espiament que han patit alguns polítics als seus telèfons mòbils amb aquesta aplicació que és Pegasus, no? Mm-hmm. Diu que almenys 65 polítics, advocats i membres de la societat catalana han estat afectats per el software espia Pegasus, segons un informe de Citizen Lab. El major cas d'espionatge conegut amb el programa israelí, és un programa d'Israel, i que apunta directament contra l'estat espanyol, ja que doncs, s'afirma des de l'NSO Group que els responsables d'aquesta eina únicament poden ser països, no? Aquesta eina només la poden tenir països, i bé, doncs, així que seria l'estat espanyol qui ho hagués ordenat. El propi informe apunta cap al Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, com a principal sospitós d'haver-se aprofitat de Pegasus per espiar els mòbils i converses dels afectats. Però, en ser preguntat per aquest fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es va excusar en que tot el que fa referència al CNI és secret, no? De moment no s'ha
dit. Sí, clar.
Sí, sí. Diu que qualsevol de nosaltres pot ser espiat, no només polítics han estat espiats, també advocats, parelles i membres d'associacions civils. El qualificatiu d'independentista ha sigut l'utilitzat en aquest cas, però en el passat hem vist també espionatges dirigits contra altres grups. L'argument de la Seguretat Nacional doncs, sol ser el que s'utilitza no?, per justificar les accions del CNI i bé, doncs, avui són uns, però demà podrien ser també uns altres. No? Tot i això, tot i que tots podem ser espiats, la Constitució ens protegeix. Les accions del CNI estan lligades a les lleis del nostre país, així doncs, diu que la mateixa Margarita Robles, el sotmetiment a la llei és total i absolut, qui sosté que totes les actuacions es realitzen amb control i autorització judicial. Si aquestes actuacions es van realitzar com és degut, significa que es va sol·licitar l'autorització d'un jutge abans d'espiar aquests mòbils. No sé jo. I si és així, a veure quin jutge ho va autoritzar. I bé, doncs, sense denúncia per mig no hi ha una investigació real. L'enfocament polític pot arribar més o menys lluny, encara que no sembla que hi hagi doncs, recolzaments suficients per obrir una comissió d'investigació. Ja doncs, ho hem comentat no, aquest matí. Seria la via judicial la que permetria esclarir els fets i aquí haurien de ser els propis afectats qui presentin una demanda. Així que bé, doncs, veurem com va. Però bé, doncs el fet és això, no? Que hi ha una aplicació que es diu Pegasus, que només es pot vendre als estats, no? Als països,
sí.
De fet, no ho ha negat ningú, eh? Es va filtrar aquesta informació, no? Que s'havia espiat a diferents polítics i no polítics, gent relacionada amb l'independentisme català, i que, doncs, de moment tothom està tirant pilotes fora, s'està intentant evitar una investigació. I, Sònia, tu creus que s'arribarà
a
aclarir alguna cosa?
No.
Tothom tira pilotes fora i potser em paga un pobre, no?, que estava per allà i serà ell qui ho pagui, però vaja, que no arribarem a qui veritablement ho va dir i qui ho va deixar fer, no?
No, jo crec que no.
Jo
crec que no.
Aposto pel mateix, malauradament.
Tant de bo m'equivoqui.
Tant de bo, però la veritat...
Però jo penso que no, que això...
No, està clar.
Quedarà així.
Jo, el que em sembla al·lucinant és que hi hagi un programa així, perquè aquest programa, Pegasus, el tens al telèfon mòbil i tu no te n'adones. Necessites un aplicatiu...
Clar, és que això, això.
Perquè ara la Comissió Europea ha facilitat als polítics europeus que els hi deixin el telèfon mòbil per comprovar si ho tenen instal·lat o no, no? Si ho tenen dit el telèfon mòbil o no. O sigui, necessites una espècie de algú, que una espècie de programari, no?, que detecti si està el programa instal·lat o no. Tu no ho pots veure.
Clar, imagina't.
És indetectable, no? Per tant, doncs, Déu-n'hi-do que un programa així pugui existir i que sigui... O sigui, que puguin comprar qui sigui, és igual, no? Però és al·lucinant, eh? Bé, parlem de coses més simpàtiques, com a mínim, doncs, no tan
delictives.
No com això, no? Sí, exacte, no tan delictives com aquestes anteriors. I bé, doncs, parlem de Spotify, i és que, doncs, ja sabeu que Spotify és aquesta aplicació, aquesta pàgina, no?, que tenim per internet, doncs, que permet la reproducció de tot tipus de música, no? I bé, doncs, sembla que el gegant de l'àudio en streaming no vol ser menys en aquest món de l'audiovisual, i doncs sembla que està provant ja també amb l'aspecte de vídeo. Així que, sí, i clar, aquí què s'hi veuria afectat? Doncs YouTube. La competència directa, no?
Sí.
I bé, doncs sembla que ja està fent proves inicials, ha començat ja algunes proves, fent vídeo podcast. Es tracta d'una funció que, com el seu propi nom indica, no?, busca combinar dues alternatives de consum per un mateix contingut. El podcast habitual, però doncs amb vídeo, no? Uh-huh. Ara Spotify, doncs, ha anunciat que els creadors dels Estats Units, el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda i Canadà tindran la possibilitat de crear videopodcast a través de la seva plataforma Anchor, de moment l'única eina habilitada. I diu, es tracta del primer grup de països en el que la companyia habilita aquesta funció per tots els seus creadors. I bé, doncs Spotify s'enfronta a diversos desafiaments en el món, en un món cada cop amb més competència, com són YouTube, però també Twitch, Apple Music i Podcast, entre altres. I la companyia no només té que ha de convèncer els usuaris que es quedin a la seva plataforma, sinó que també atraure altres creadors de continguts per oferir un catàleg interessant. En aquest sentit, els videopodcasts també adopten les eines de monetització de la companyia, que la companyia ve impulsant. Els creadors van poder generar ingressos a través de subscripcions disponibles en una àmplia varietat de països, incluïda també Espanya, que ens permetrà als usuaris accedir a continguts exclusius. Bé, veurem com va. Òbviament, doncs, tothom... Spotify com a plataforma, doncs, vol ampliar els seus serveis perquè ja estan anant molt bé en la música i vol provar a veure com li va amb els podcasts. No crec que li suposi tampoc massa feina, i si li inverteix, doncs li pot anar bé. Ara, és un mercat que, com dèiem, està bastant consolidat per YouTube, que molta gent va cap allà. El mercat dels videojocs també està molt emmarcat en Twitch, no? Ho té molt... tot englobat Twitch, pràcticament tot, tot i que YouTube va llançar també YouTube Gaming, que és per fer directes mentre jugues també, igual que Twitch, però tampoc no està tenint gaire... I també Facebook Gaming, però no està tenint tampoc gaire afluència, sobretot està més a Twitch. Però bé, la competència sempre és bona perquè, doncs, hi havia molts usuaris de Twitch, creadors de continguts, que s'havien queixat de que se'ls havien pujat els preus i que estaven guanyant menys per cada usuari seguidor que tenien. Per tant, doncs bé, Sempre és bo, no?, que hi hagi una miqueta més de varietat i que puguis optar per diferents serveis.
El que passa que som de costums.
Això sí, veritat. Ara ja veurem també a Spotify, perquè són, posa videopodcast, potser són tipus més programes tipus radiofònic però enregistrat i més així, no? Programes tipus televisió també, no?, que puguis enregistrar, no tant com pot ser Twitch amb videojocs, però bé, hi ha molt vídeo i contingut multimèdia ara per la xarxa. La veritat és que no para d'haver-hi contingut multimèdia, ens podem entretenir hores i hores, eh?
I tant.
I Sònia, que tu com t'ho prendries si tu demanes un taxi, no?
Sí.
Crides un taxi, puges i no hi ha ningú al volant.
Uf, baixo el moment.
Clar, però el taxi ha arribat,
no.
S'ha aturat i no hi ha
aquests
ningú.
Aquests invents a mi no em van, eh?
Bé, doncs sembla que el primer...
Fins que no porti molt de rodatge.
Sí. Doncs és el primer taxi autònom de la Xina, que sembla que ja és una realitat, però de moment... Els primers dies, com a mínim, seguirà circulant amb conductor. Diu que el taxi autònom ja és una realitat a la Xina. La companyia Pony.ai ha confirmat que... Sí, a més, Pony. Ha confirmat que ha rebut el vistiplau per operar en el país i cobrar pels seus trajectes, encara que encara no podrà comptar amb algunes limitacions que esperen eliminar molt aviat. És una empresa que està recolzada per Toyota, aquesta que dèiem, Pony.ai, i que ja operava en una zona industrial de Pequín, i és la primera vegada que una empresa de taxis autònoms té permès realitzar viatges amb clients reals i cobrar per això. En total comptarà amb una flota de 100 vehicles que es mourà per al districte de Nansha i els seus voltants, no?, a la ciutat de Guangzhou. De fet, la companyia afirma que té permís per operar en 800 quilòmetres quadrats de terreny per sobre de l'extensió del districte mencionat. Les tarifes, doncs, que seran similars a les que es poden trobar també ja en la ciutat de Guangzhou, i els trajectes estaran disponibles entre les 8, 2 quarts de 9 del matí i 2 quarts d'11 de la nit. Mm-hmm. I de moment comptaran amb un conductor que vigilarà el correcte funcionament de tots els sistemes que esperen no necessitar, en un període de temps curt o intermig, diuen, però diuen que tenen en compte que s'ha imposat una carrera a multitud de companyies que ja estan també, doncs, buscant els seus serveis amb això. Així que teniu en compte que els taxis autònoms han arribat ja a la Xina, però han arribat ja, i que, bé, no trigaran gaire a ser una realitat també aquí a prop. Potser anem a Barcelona un dia i...
I agafem el metro.
Sí. I clar, la cosa és, tu com li dius al cotxe on vols anar? Suposo que això ho has de dir a l'aplicació amb anterioritat, no?
Home.
Sí, no pot ser...
No crec que hi hagi un robot que et vagi parlant, no?
No, clar, però potser hi ha una pantalla darrere que ho introdueixes. Jo imagino que no, que tu has de dir a l'aplicació del teu mòbil, no? Cridaràs el taxi com feien ara amb els que hi havia ara abans, no? Els Uber i tot això. Cridaràs el taxi, vindrà i tu li hauràs dit ja on vols anar. Llavors el taxi et portarà cap allà.
Se suposa.
Clar, és que no sé, és una mica... Hi ha moltes incògnites aquí.
I si canvies d'idea a mig de trajecte,
clar,
què fas?
I si hi ha un embús i dius, mira, vull baixar aquí.
Clar, és que no ho sé.
Que...
Jo aquest pla li veig... uns buits aquí que no sé...
Clar. Imagino que no et baixaran mai no et tancaran mai el cotxe.
Home,
dintre,
només faltaria.
No? Si podries baixar en qualsevol moment, no?
Només faltaria.
T'imagines?
I la gent que marxa sense pagar, com ho fan, això?
Clar.
Això es paga abans?
Clar, jo imagino que ho pagues abans. Sí, jo, suposo, clar, ho deus pagar, no?, per l'aplicació. T'hauràs d'obrir un compte, no?, i llavors allà tenir fons i sí, no, pagar-ho des d'allà.
Suposo.
En fi... això ens en riem ara, però jo et dic que no trigarà massa a arribar.
No, és cert que
es carregaria molts llocs de treball, sobretot aquí, com ja hem vist que tots els taxistes s'han rebel·lat contra aquestes aplicacions que han arribat, no? Doncs veurem com va, però serien molts llocs de treball que marxarien, eh?
Sí, cuidado.
Veurem.
No crec que sigui massa bo, pels taxistes.
No, gens, la veritat. I res, Sònia, doncs acabarem només actualitzant una miqueta com està el tema de les bitcoins.
Això mateix.
Ha baixat una miqueta el bitcoin.
Sí.
Des de la setmana passada, 36.786, estaven en 38 i pico. Així que sí, doncs, ha baixat una miqueta aquesta moneda. Tot i que sempre ho diem, hi ha molts tipus de moneda. Nosaltres ens basem pel Bitcoin perquè segurament és la més famosa, però n'hi ha altres que pugen, altres que baixen. Normalment, quan una puja, les altres pugen, quan una baixa, les altres baixen, normalment. Sempre hi ha excepcions. Em refereixo a les més típiques, Bitcoin, Ethereum i demés. I després hi ha algunes doncs, que sempre són més... més volàtils i no tan consistents, però aquestes són les que doncs, més o menys van amb més consistència i porten més temps i per tant doncs, per això ens basem en
són
això.
Són més consolidades,
Sí, són més consolidades, tot i que ja diem, hi ha molts inversors que doncs, bé, avui aposten per una, demà per una altra i van així. Això ja cadascú com ho vegi.
Nosaltres de moment ni comprem ni venem perquè no està la cosa per...
No, la veritat que jo no. Hi ha gent que sí, que se li dona molt bé. Jo no, jo de moment prefereixo mirar-m'ho des de darrere
igual,
de la tanca.
Jo igual. Molt bé, doncs fins aquí.
Fins aquí, sí.
Gràcies, Raül, per explicar-nos aquesta tecnologia al dia.
Molt bé, bon dia.